Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 10 graus a Santa Coloma de Farners, 8 graus a Vilanova de Meià i 12 graus a Aldover. Un dijous en què tindrem diverses fotografies que il·lustren el moment que viu el país.
He retirat els pressupostos. Sí, sí, sóc el primer president de Catalunya que ho va fer. I ho tornaria a fer. I els tornaria a presentar i els tornaria a retirar.
D'una banda, el govern es reuneix a primera hora per aprovar un suplement de crèdit. Això vol dir que el govern, davant la impossibilitat per ara d'aprovar els pressupostos, amplia el crèdit per disposar de més recursos i evitar tensions a la tresoreria. Avui en parlarem a partir de les 9 amb la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, una de les negociadores també amb Esquerra Republicana. I mentre la política confirma la situació de bloqueig, als carrers, avui, doble mobilització. Mestres i professors, avui al Vallès, al Maresme i a les comarques de Girona. I avui també protesta de metges.
Sin médico, no hay sanidad. Sin médico, no hay sanidad. Sin médico, no hay sanidad. Sin médico, no hay sanidad.
Seguirem avui les afectacions al matí de Catalunya Ràdio, aquestes dues vagues que seguiran avui a Catalunya. I de la guerra a l'Orient Mitjà, Donald Trump també s'ha desmarcat aquesta nit de l'atac de jaciment de gas iranià de South Pars, el més gran del món. I no només això, sinó que ha assegurat que Israel no ho tornarà a fer si l'Iran deixa d'atacar les instal·lacions energètiques dels seus aliats al Golf.
در نتیجه این اقدام، زیرساخت‌های سوخت، انرژی و گاز مبدا تهاجم در اولین فرصت در آتش می‌سوزد.
Un portaveu de la Guàrdia Revolucionària ha assegurat el mateix, que si són atacats, continuaran atacant. Per ara, en les últimes hores han seguit caient projectils sobre infraestructures de gas i petroli a Qatar i l'Aràbia Saudita. La conseqüència directa és que els preus del petroli i del gas estan tornant a pujar. Avui hi ha cimera dels líders europeus per estudiar també respostes a aquest encariment de l'energia. I de la premsa, avui destaquem també el que publica El País amb altres mitjans internacionals. El Vaticà va ocultar, durant dècades, casos de pederàstia a l'Església. Segons documents fins ara inèdits, la Santa Seu va començar a tenir constància de casos a la dècada dels anys 30 del segle passat. El Vaticà, però, fins ara havia mantingut que els primers casos li havien arribat el 2001. A partir de les 10 també avui, Àgora Esportiva, amb Ramon Besa, Carme Barceló, Laia Tudel i Joel Díaz, el Barça, que jugarà als quarts de la Champions contra l'Atlètic de Madrid.
Recupera Rafinha, Rafinha marcarà el setè! El setè! El setè!
Festival del Barça, 7-2 contra el Newcastle, l'anada contra l'Atlètic serà al Camp Nou dimecres 8 d'abril, i segons va explicar ahir la TDT, el porter Joan Garcia, que hi va marxar, per cert, amb un petit trencament al bessó, podrà jugar aquesta eliminatòria de quarts. I a les 11, avui, al matí de Catalunya Ràdio...
Què passa, família?
Torrente!
Torrente! Santiago Segura serà amb nosaltres. Més d'un milió de persones ja han vist el cinema Torrente Presidente en menys d'una setmana. Avui, que és Sant Josep, i toca crema catalana. i que estem a un dia de la primavera. I la primavera ja sabeu que és la forma en què la natura diu celebrem-ho. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia?
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb la desaparició d'un estudiant de Chicago a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant després que se'l va veure per última vegada la matinada de dimarts a la sortida d'un local de la Vila Olímpica. La seva família és qui ho ha denunciat.
I a Brussel·les?
Ha llançat un pla per crear empreses en 48 hores via digital amb un cost màxim de 100 euros. És una iniciativa de la Comissió per eliminar barreres burocràtiques que també proposa una via accelerada per resoldre la situació de les empreses que facin fallida.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Amb una investigació sobre el fins ara director de contraterrorisme de Donald Trump, després que plegués aquesta setmana, ho dèiem ahir, per la discrepància amb la guerra de l'Iran, ha transcendit que l'FBI l'està investigant, suposadament per filtrar informació sensible. Ho diu el New York Times, que afegeix que aquesta investigació, en principi, és anterior a la dimissió.
I amb què dinant avui a la Xina?
Amb l'anunci que han trobat nous jaciments de minerals estratègics, entre els quals terres rares, la troballa, diu el govern, ha estat en diverses províncies del país. Això enmig de les tensions amb els Estats Units, entre d'altres coses, per aquestes terres rares.
Avui és dijous 19 de març, el dia comença amb 9 graus a Espolla, a l'Alt Empordà, 10 graus a Montblanc i 12 graus a Sant Feliu de Llobregat. I un dia amb força núvols també, sobretot a la meitat nord de Catalunya, on avui s'esperen petits ruixats. De moment ja estan caient en alguns llocs de les comarques de Girona, es poden anar escampant en altres sectors del terç nord del país, sobretot. A la tarda la tendència és que s'obrin clarianes, però els núvols no acabaran de marxar. La temperatura comença a baixar, de fet ja va començar a baixar ahir, i avui es consolida aquesta baixada, i sembla que divendres i dissabte tornarà a sortir el sol a l'espera d'un diumenge més inestable.
Avui a l'Àgora del matí, a partir de 8:45, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart, quan són les 6:07, i ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
Bon dia.
I ho fem començant pels Estats Units, que no sabien res, diuen, de l'atac israelià contra el jaciment de gas iranià South Pars. Ni tampoc ni han estat implicats. Així ho ha assegurat aquesta matinada Donald Trump a la seva xarxa Truth Social.
No només això, sinó que Trump ha afirmat que Israel no el tornarà a bombardejar perquè és extremadament important i valuós. Ara bé, sí que avisa que si Teheran ataca instal·lacions d'un país innocents com Qatar, llavors seran els Estats Units els que destruiran completament el jaciment iranià. Mentrestant, Israel no ha donat cap explicació sobre si l'atac es va coordinar o no amb Washington aquesta matinada, però Qatar ha informat de nous míssils iranians contra el seu complex gasístic de Ras Lafan.
L'atac d'Israel contra el jaciment de gas iranià de South Pars, que és el més gran del món, ha provocat també noves pujades del preu del petroli i del gas.
En un mercat ja molt tensionat pel bloqueig de l'estret d'Hormuz, el barril de Brent ha superat els 110 euros. Tot plegat ha generat moviments diplomàtics als països de l'OTAN. El secretari general de l'Aliança, Marc Rutte, ha assegurat que treballen per trobar una solució al bloqueig de l'estret d'Hormuz, sense dir, però, si això suposarà cedir a les demandes d'ajuda de Trump.
Tots estem d'acord, per descomptat, que l'estret s'ha de tornar a obrir. I el que sé és que els aliats estan treballant plegats, discutint com fer-ho. Com fer-ho de la millor manera. Estan treballant col·lectivament per trobar el camí a seguir.
A Brussel·les, mentrestant, la cap de la diplomàcia de la Unió Europea, Kaya Kallas, ha parlat per telèfon amb el ministre d'Afers Estrangers iranià per recordar-li que els 27 aposten per una solució diplomàtica i que la reobertura de l'estret d'Hormuz és prioritària.
D'altra banda, els Estats Units haurien detectat drons sobre la base on viu el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio.
Segons el diari The Washington Post, aquesta matinada, equips de vigilància nord-americans han detectat drons no identificats sobre la base que l'exèrcit té a la capital federal, Fort McNair, on viuen el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, i també el secretari de Guerra, Pete Hegseth.
I nova jornada de mobilitzacions a casa nostra. Això pel que fa a la comunitat educativa, avui és el torn també de les comarques de Girona, del Maresme i el Vallès.
Ahir les protestes es van concentrar a l'interior del país amb mobilitzacions multitudinàries a les comarques de Lleida, la Catalunya Central, l'Alt Pirineu i l'Aran.
Lleida, Júlia Albacar.
A la plana de Lleida, la mobilització va començar amb un tall a l'autovia 2 i després va seguir amb una manifestació multitudinària pels carrers de la ciutat. Una mobilització que alguns manifestants, com l'Agustí, qualifiquen d'històrica.
Una època històrica dins d'ensenyament, que no se veia des dels anys 80. La gent està organitzada, la gent està mobilitzada i, per
tant, anirem fins al final.
El Pirineu es va tallar la carretera nacional 230 a l'Alta Ribagorça i la nacional 260 a la Seu d'Urgell. Per altra banda, la Catalunya Central a Manresa es va tallar la 155 i pel centre de la ciutat es van manifestar un miler de persones. Pel que fa al seguiment de la jornada, l'Eustec el xifra en un 65% i Educació el rebaixa al 32%. Des de Lleida, Julià Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I qui també fa vaga avui són els metges catalans.
Sí, el Sindicat Metges de Catalunya ha convocat dues jornades d'aturades, avui i demà, per reclamar millores laborals i pressionar el Departament de Salut.
A Barcelona, les protestes tindran dos punts clau. Avui, a partir de les 11, a la plaça Universitat, demà divendres, la mobilització es traslladarà als carrers, amb una manifestació que sortirà de l'Hospital del Bar i acabarà al Parlament, coincidint amb la protesta del sector educatiu. Els facultatius denuncien sobrecàrrega, jornades excessives i manca de negociació amb el govern i adverteixen que mantindran la pressió fins a aconseguir canvis reals. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat.
Tant el president de la Generalitat com la consellera de Salut s'avinguin a seure amb metges de Catalunya i de quina manera li podem donar solució.
Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I caldrà esperar fins al mes de juliol per veure si el govern aconsegueix aprovar els pressupostos del 2026.
Salvador Illa va retirar ahir els comptes del Parlament per evitar una derrota a la cambra demà. Ara, amb el sí dels comuns a la butxaca, el PSC tindrà més temps per convèncer Esquerra. De fet, totes dues parts s'han emplaçat a continuar les negociacions.
Mentrestant, però, per poder aguantar sense pressupostos, el govern aprovarà aquest matí, en un Consell Executiu Extraordinari, un suplement de crèdit superior als 5.000 milions. Albert Prat.
El govern ha pactat amb els republicans una injecció considerable al pressupost actual per evitar que l'asfíxia financera jugui en contra de les negociacions. Segons Esquerra, seran entre 5 i 6.000 milions d'euros de suplement de crèdit. Una xifra que, per exemple, supera els tres paquets junts que es van aprovar l'any passat per aguantar tot el 2025. La Generalitat vol aquests diners amb urgència per compensar l'augment dels preus i desplegar aquelles mesures que no poden esperar. I amb aquest mecanisme assegurat, Illa i Junqueras es donen més marge per arribar a un acord abans de l'estiu. Totes dues parts coincideixen que retirar els pressupostos abans de perdre'ls ha servit per blindar les confiances i assegurar-se una segona oportunitat. Des de Barcelona, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
És la primera vegada que un president de la Generalitat retira el seu projecte de pressupostos un cop registrat al Parlament.
Salvador Illa ha decidit no estripar les cartes de la legislatura i esperar un escenari més favorable a Madrid, amb les eleccions andaluses ja passades, per aconseguir el sí imprescindible dels republicans.
El govern que presideixo sempre ha tingut clar que Catalunya necessita pressupostos. També teníem clar que volem fer realitat uns pressupostos de la mà de les forces progressistes de Catalunya. Per això hem respectat els seus temps i consensuat les seves propostes.
Els socialistes, doncs, han mogut fitxa, però els republicans d'Oriol Junqueras també no renuncien a la cessió de l'IRPF, però ja no és una línia vermella.
És una condició molt important. Però, en tot cas, dependrà de quantes altres propostes siguin capaços de posar sobre la taula. Per tant, escolti, si el govern té alguna proposta alternativa que la presenti, ja l'avaluarem.
L'oposició considera que la marxa enrere d'Illa evidencia la fragilitat del seu govern.
El cap de Junts al Parlament, Mònica Sales, ho ha qualificat tot plegat de presa de pèl en la mateixa línia del popular Alejandro Fernández.
Un govern sense una majoria estable, sense pressupostos, és un govern bloquejat que bloqueja el país.
Para engañar en junio a los andaluces, primero tienen que engañar a los catalanes y viceversa. Faroles.
La CUP s'ha afegit a les crítiques contra Illa, així com Vox i Aliança, que li han exigit a més que avanci les eleccions.
I el govern espanyol també allunya els seus propis pressupostos.
Pedro Sánchez, que s'havia compromès a presentar-los durant aquest trimestre, ara diu que la prioritat és la resposta als efectes econòmics de la guerra de l'Iran.
Madrid, Dani Santeaja.
La intenció de la Moncloa continua sent presentar uns comptes enguany, però ara, ha dit Sánchez, davant de Zelensky, cal dirigir els esforços a esmortir l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
Estamos ahora mismo gestionando, yo creo que una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar.
La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, tampoc es mulla amb els calendaris i celebra que a Catalunya el govern d'Illa i Esquerra s'han donat marge per negociar uns nous comptes.
Imagino que con la incorporación de algunas cuestiones que durante estos días ellos puedan acordar y ahí, evidentemente, el gobierno de España no ha tenido nada que ver.
I valora que els republicans ja no posen com a línia roja la cessió de l'IRPF, a la qual ella sempre s'ha oposat. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
El Banc Central Europeu es reuneix avui i probablement mantindrà els tipus d'interès. També s'espera que la seva presidenta, Christine Lagarde, endureixi el seu discurs per advertir dels riscos inflacionistes derivats d'aquesta guerra de l'Iran.
El conflicte ha posat en el punt de mira el sector energètic i n'ha disparat el preu. Fer benzina és cada dia més car i això té incidència en la resta de preus. La lògica convindria que el BCE apujaria tipus, cosa que acabaria encarint també les quotes hipotecàries. De moment, però, tot indica que l'entitat seguirà el camí de la Reserva Federal, que ha decidit mantenir el preu del diner a l'espera de veure com evoluciona el conflicte. Una decisió que ha pres malgrat les pressions de Trump, que reclama una rebaixa dels tipus.
Washington, Oriol Serra.
La Reserva Federal nord-americana aposta per la prudència davant la incertesa provocada per la guerra contra l'Iran. El seu president, Jerome Powell, ha desafiat un cop més la pressió del president Donald Trump i no ha tocat els tipus d'interès.
Les implicacions de la guerra a l'Orient Mitjà per l'economia són incertes a curt termini. L'augment dels preus de l'energia impulsarà la inflació en general, però és massa aviat per conèixer l'abast i la durada dels possibles efectes.
El preu de la benzina ha augmentat una mitjana del 25% als Estats Units d'ençà de l'inici de la guerra, amb diferències molt exagerades en funció dels estats, això sí. Jerome Powell, per cert, ha assegurat que no s'ha autodescartat de cara a una potencial reelecció. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a Brussel·les avui es reuneix també els 27 líders dels països europeus per buscar solucions als preus disparats de l'energia i mantenir aquesta competitivitat econòmica, tot i els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
La Comissió Europea s'ha compromès a presentar un paquet de mesures concretes per rebaixar els sobrecostos de la llum i el gas.
Al centre del debat hi ha la taxa que paguen les empreses més contaminants per compensar les seves emissions de diòxid de carboni. Itàlia i Polònia lideren un grup de 10 països, la majoria de l'Europa de l'Est, que volen retirar aquest impost a les indústries o a les centrals elèctriques. Consideren que encareix el preu final de l'energia i que això, en l'actual context de crisi, passa factura. Alemanya s'obre a estudiar canvis, mentre que Espanya s'hi nega en rodó. Diu que posa en risc el compromís climàtic d'Europa. A banda d'això, els presidents i primers ministres europeus també debatran altres mesures, com la de limitar el preu del gas o que, per comprar-ne, la Comissió Europea doni ajudes als estats. Des de Brussel·les, Bruno Forte de Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs el Consell Europeu hi serà també el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que reclamarà que es desbloquegi el préstec de 90.000 milions per Kyiv per rearmar-se.
A les hores prèvies s'ha reunit amb Pedro Sánchez, que li ha promès 1.000 milions en ajudes i cooperació per produir armament.
És un moment delicat per a Ucraïna. La situació a l'Orient Mitjà l'ha tret del focus del conflicte i per això Zelensky demana a Europa una ajuda indispensable en aquest moment en què Rússia s'està fent forta gràcies a la guerra contra l'Iran.
Rússia ja ha guanyat 10.000 milions en aquesta guerra, en les dues primeres setmanes d'hostilitats, precisament pels preus de l'energia. I una guerra llarga va contra nosaltres. Tot el món ha de fer tot el possible per acabar amb aquesta guerra.
Pedro Sánchez ha promès a Zelensky ajuda fins que arribi la pau i han tancat un acord entre tots dos països per fabricar armament. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
La presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destitueix Vladimir Padrino López després de més d'una dècada com a ministre de Defensa.
La decisió arriba dos mesos després de la captura de Nicolás Maduro durant un atac militar nord-americà a Caracas i en plena controvèrsia sobre el rol de Washington en el futur del país sud-americà.
Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
Des del 2014, Vladimir Padrino López ocupava el càrrec de ministre de Defensa de Venezuela i en els darrers anys s'ha consolidat com un dels quatre homes forts del chavisme. Com a màxim responsable de les forces armades veneçolanes, l'oposició li atribueix un paper clau en la repressió contra els antichavistes, especialment a través de la Guàrdia Nacional Bolivariana, el braç policial del règim. Els Estats Units, per la seva banda, ofereixen una recompensa de 15 milions de dòlars per tota aquella informació que permeti la detenció de Padrino López. Se l'acusa des de la Casa Blanca, entre d'altres qüestions, de facilitar vols vinculats als càrtels del narcotràfic sobre territori veneçolà. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Anna Alfonso. Ara, bon dia.
Bon dia.
I el Vaticà, que va ocultar durant dècades els casos de pedràstia a l'Església, segons revela la investigació del País.
El diari destapa avui documents inèdits que demostren que durant bona part del segle passat la jerarquia eclesiàstica tenia molta més constància dels abusos a menors del que admès fins ara. Durant dècades el Vaticà ha afirmat que gairebé no els va arribar a casos de pedràstia i que tot just el 2001 en van començar a rebre algun. Però alguns documents publicats contradiuen aquesta versió, revelen que des dels anys 30 del segle passat, fa gairebé 200 anys, ja se sabia que a Alemanya hi havia aquests abusos i diu que, davant el risc que els nazis accedissin als expedients, es va ordenar cremar-los tots. Els papers més rellevants afecten el papa Joseph Ratzinger perquè confirmen que ja tenia constància d'un cas d'abusos al 1986, quan era prefecte per la doctrina de la fe. A més del diari El País, a la investigació també hi han participat els mitjans Corrective d'Alemanya, el Boston Globe dels Estats Units, l'Observador de Portugal i Casa Macondo de Colòmbia.
I la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, defensa el nou ordre i la civilització que va imposar els conqueridors a Amèrica.
Ayuso afirma que els abusos no els cometien els conqueridors castellans, sinó els asteques i els maies. D'aquesta manera es desmarca del rei Felip VI, que ha admès que hi va haver molts abusos. Són declaracions a OK Diario.
Abusos especialmente los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de todas las poblaciones aztecas, mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales. Y llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden y sobre todo una forma de entender que la vida es sagrada y que evidentemente había que civilizar.
Junts per Catalunya es dona fins al juny per decidir si actua contra Toni Comín en el cas de suposat assetjament sexual, psicològic i violència.
La Comissió de Garanties de Junts decidirà si activa un expedient disciplinari contra l'eurodiputat. Tot això, malgrat que el Parlament Europeu ha conclòs que hi ha prou proves de l'assetjament de Comín a un exassessor per portar-lo davant la justícia i fins i tot s'ha ofert a pagar-ne les despeses. Comín insisteix a negar-ho tot.
La Fiscalia Anticorrupció demana 173 anys de presó per l'expresident del BBA, Francisco González.
L'acusació pública manté que l'entitat financera va contractar l'excomissari José Manuel Villarejo per diferents encàrrecs il·legals, incloent-hi espiar empresaris, polítics i periodistes. La Fiscalia també implica una desena més d'exdirectius del banc. El BBVA s'exposa una multa de 180 milions d'euros. Anticorrupció demana per Villarejo 174 anys de presó, però la petició de pena més elevada és per l'excap de seguretat del banc, Julio Corrochano, per qui es demanen 243 anys de presó. L'Audiència Nacional encara no ha fixat data pel judici.
I les autoritats britàniques repartiran 5.000 vacunes contra la meningitis als estudiants de dues universitats de Kent, al sud-est d'Anglaterra. Això davant d'un brot sense precedents que ha provocat la mort de dos estudiants i n'ha afectat 20 més.
La majoria dels casos estan relacionats amb una festa de 3 dies en una discoteca de la zona amb aproximadament 2.000 joves. Les dues persones que van morir són un estudiant d'últim any de secundària de 18 anys i una universitària de 21. Sentim el ministre de Salut, Wes Trilling.
Avui s'ha posat en marxa una campanya de vacunació dirigida a estudiants de residències universitàries de la Universitat de Kent, que arribarà a 5.000 estudiants.
Les autoritats temen que el brot s'estengui i també han repartit 2.500 antibiòtics, el tractament més eficaç per limitar la propagació.
I 5 anys després de l'aprovació al Congrés de la Llei de l'Eutanàsia, la sanitat privada encara no garanteix en les mateixes condicions que la pública el dret a morir dignament dels pacients.
El doctor Albert Tuca, president de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, que és l'òrgan que gestiona el control previ abans de fer una eutanàsia, ha assegurat en declaracions al Catalunya Nit que alguns metges deriven a la sanitat pública alguns pacients, malgrat que la llei no fa distincions entre centres.
L'hauria de garantir, no l'està garantint. I penseu que la llei marca explícitament que tot centre sanitari té l'imperatiu legal, sigui centre públic o privat, d'incloure l'ajuda a morir com a prestació de serveis.
Des que es va aprovar la llei fins al desembre del 2024, a Catalunya es van registrar més de 800 sol·licituds d'eutanàsia i es van practicar més de 350 morts assistides.
I les vendes de cava continuen a la baixa i el sector ho atribueix a la sequera.
L'any passat es van vendre 190 milions d'ampolles, un 13% menys que en el 2024, i la facturació va caure un 10%, fins als poc més de 2.000 milions d'euros. És el tercer any consecutiu de descens i des del Consell Regulador del Cava, el seu president, Javier Pagès, ho vincula als aranzels a un canvi en els hàbits de consum i sobretot a la sequera.
Ja sabíem d'alguna forma que les xifres de vendes baixarien, precisament perquè encara arrosseguem el tema de la sequia, no? I és un tema que ha deixat el sector sense producte disponible durant aquests dos anys.
El Pakistan i els talibans de l'Afganistan respecten la treva acordada que hauria de ser vigent fins dimarts de la setmana que ve.
L'aturada dels atacs arriba en bona part forçada per la pressió exercida per la comunitat internacional arran de la matança en un centre hospitalari de Kabul que va provocar més de 400 morts. La mediació entre les dues parts l'han encapçalada l'Aràbia Saudita, Qatar i Turquia. La guerra entre el Pakistan i l'Afganistan es va desencadenar arran de les incursions aèries pakistaneses sobre territori afganès. Islamabad justifica les operacions com una resposta als grups terroristes terroristes que atempten al Pakistan.
I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Avui es posa a punt final a la Festa de les Falles de València amb la crema. Totes les falles cremaran a partir del vespre i només se salvarà del foc el ninot indultat, que aquest any és una figura contra la guerra. Els bombers han previst un dispositiu a la ciutat de més de 300 efectius.
La segona.
Brahms actua avui a Barcelona en un concert dins el festival Barnasants i presentaran el disc Tornari, 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 que van treure després del seu últim àlbum ara fa 9 anys. El concert és al Casino del Poble Nou a les 8 del vespre.
I la tercera.
Miley Cyrus confirma que l'especial que Disney farà per celebrar els 20 anys de la sèrie infantil Hannah Montana inclourà un cameo de Selena Gomez. Totes dues eren enemigues a la sèrie i ara retrobaran uns anys després. L'estrena serà el 24 de març.
I pel que fa als esports, Marc Andrés, bon dia.
Bon dia.
Exhibició del Barça per segellar la classificació pels quarts de final de la Champions.
Els blaugranes van passar per sobre del Newcastle a la tornada dels vuitens i van guanyar 7-2 amb doblets de Rafinha i Lewandowski, gols de Bernal, Lamine Yamal i Fermín. Hansi Flick és l'entrenador del Barça.
Jo crec que la primera part ha estat molt dura. Hem superat bé amb el primer gol, després tot han estat alts i baixos, i a la mitja part hem dit la nostra idea, la nostra solució sempre era jugar cap endavant. Havíem perdut moltes pilotes, havíem de controlar més el partit, fer el nostre joc, i crec que ha funcionat bé a la segona part i ho hem fet magníficament.
D'altra banda, Eric i Joan Garcia van ser canviats per lesió, tot i que en una primera exploració cap dels dos casos sembla greu i els jugadors estarien disponibles per als quarts de final.
I l'Atlètic de Madrid serà el rival del Barça en aquests quarts de Champions.
Els matalassers van perdre 3-2 al camp del Tottenham, però duien un avantatge de 3 gols de l'anada. Als quarts, l'anada serà el dimecres 8 d'abril al Camp Nou i la tornada el dimarts 14 d'abril al Metropolitano, tots dos partits a les 9 del vespre. També ells van classificar el Bayern de Múnich, 10-2 al global contra l'Atalanta, i el Liverpool, que va remuntar contra el Galatasaray amb un 4-0 a Anfield. Així doncs, Barça-Atlètic de Madrid, Real Madrid-Bayern, Sporting i Arsenal i PSG-Liverpool als quarts.
I el Barça femení es va classificar per la final de la Copa de la Reina.
Victòria 4-1 al Badalona Women en la tornada de semifinals. Alexia amb un doblet i els gols de Kika i Payor van donar la victòria, mentre que Lice Chamorro va fer el gol badaloní. El Barça s'enfrontarà a la final a l'Atlètic de Madrid.
Avui, a partir de les 11 al matí, de Catalunya Ràdio entrevistarem a Santiago Segura, que ha estrenat amb rècord de taquilla Torrente Presidente. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui us proposo començar el dia millorant el món d'una manera molt senzilla, que és posant l'intermitent. Sabeu què és l'intermitent, oi? És aquella mena de pal que teniu a l'esquerra del volant i que va connectat a unes llums taronges a les cantonades del vostre vehicle, que serveixen per indicar, i alerta perquè potser ara alguns al·lucinareu, les teves intencions de moviment. Acollonant, eh? O sigui, és a dir, si voleu anar a l'esquerra, indiqueu a l'esquerra, i si voleu anar a la dreta, indiqueu a la dreta, i llavors, ai, amics, llavors es produeix la màgia, i la resta de conductors poden saber què fareu. És impressionant. Us en faríeu creus de la quantitat d'accidents, ensurts i emprenyades que eviten aquestes quatre llumetes, i us animo, de fet us suplico, que a partir d'ara les feu servir. I si no ho feu, a fe de Déu que em sentireu.
Cançons sobre el suplement de crèdit.
El pla B als pressupostos, que té el seu propi funcionament, les seves pròpies instruccions, que explicarem a les 8, però de moment cançons amb instruccions. Cançons amb la seva pròpia coreografia, evidentment com aquest Saturday Night de Wakefield.
Nossa, nossa, así você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, así você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
I també tenia passos de ball i coreografia la I Se Eu Te Pego de Michel Teló, que ho va patar molt el 2011. I know that I can't.
baby, bye, bye.
Aquesta era una mica més complicada, la coreografia del bye 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 dels N5, que va recuperar protagonisme per l'inici de la pel·lícula Deadpool i Wolverine.
En punt dos quarts de set. Repassem els titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Els Estats Units es desvinculen de l'atac contra el jaciment de gas iranià més gran del món.
Donald Trump assegura en una publicació de fa poca estona que desconeixia els plans d'Israel d'atacar South Pars, una acció que ha provocat noves pujades del preu del petroli i del gas. Com a resposta, Teheran ha atacat instal·lacions petrolieres i gasistes de l'Aràbia Saudita i Qatar.
Avui al matí de Catalunya Ràdio, a 3:15, en parlarem amb Baruja Torres, que durant els seus anys de corresponsal de guerra va viure de molt a prop el conflicte a la regió. I aquí nova jornada també de mobilitzacions de docents i metges.
Avui mestres i professors es mobilitzen a les comarques de Girona, el Maresme i el Vallès, i els metges de tot el país també tornen a la vaga, i demà, avui i demà, per reclamar millores laborals. Xavier Lleonard, secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya.
Tant el president de la Generalitat com la consellera de Salut s'avinguin a seure amb metges de Catalunya i de quina manera li podem donar solució.
El govern aprova aquest matí al Consell, en Consell Executiu Extraordinari, un suplement de crèdit superior als 5.000 milions.
Una decisió que ha adoptat Salvador Illa després que ha decidit retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament demà.
El govern que presideixo sempre ha tingut clar que Catalunya necessita pressupostos. També teníem clar que volem fer realitat uns pressupostos de la mà de les forces progressistes de Catalunya. Per això hem respectat els seus temps i consensuat les seves propostes.
Serà un dels temes de l'Àgora i li preguntarem a una de les protagonistes del dia. La negociadora per part del PSC d'aquests pressupostos i dels acords amb Esquerra Republicana és la portaveu Lluïsa Moret. I el govern espanyol també allunya els seus propis pressupostos.
Pedro Sánchez, que s'havia compromès a presentar-los durant aquest trimestre, ara diu que la prioritat és la resposta als efectes econòmics de la guerra de l'Iran.
Tot apunta que avui el Banc Central Europeu seguirà els passos de la Reserva Federal dels Estats Units i també mantindrà els tipus d'interès sense canvis.
Tot i les pressions de Trump perquè la Fed abaixés els tipus, Jerome Powell, president de l'entitat, ha optat per la prudència.
Les implicacions de la guerra a l'Orient Mitjà per l'economia són incertes a curt termini. L'augment dels preus de l'energia impulsarà la inflació en general, però és massa aviat per conèixer l'abast i la durada dels possibles efectes.
El Vaticà va ocultar durant dècades els casos de pedràstia a l'Església.
El País destapa avui documents inèdits que demostren que durant bona part del segle passat la jerarquia eclesiàstica tenia molt més constància dels abusos a menors del que ha admès fins ara.
I la Fiscalia Anticorrupció demana 173 anys de presó per l'expresident del BBVA, Francisco González.
L'acusació pública manté que l'entitat financera va contractar l'excomissari José Manuel Villarejo per a diferents encàrrecs il·legals, incloent-hi espiar empresaris, polítics i periodistes.
I a la cultura, avui s'inaugura el Festival de Cinema d'Autor de Barcelona, el DEA.
Que
bien nos follar. Quan dius això cada dia.
I que sobre la pel·lícula Un altre home, de David Moragas.
I pel que fa a les portades de la premsa, Marc Curado, avui amb els pressupostos retirats i la golejada del Barça en totes les portades.
Sí, comencem amb per la branca política. Diari Ara, Illa retira els comptes i Esquerra els negociarà sense línies vermelles. El periòdico, Illa i Junqueras recondueixen el pols dels pressupostos. La Vanguardia, Illa i Junqueras es donen 4 mesos per negociar els pressupostos. I El Mundo cauen els pressupostos d'Illa davant del dèbil pacte Sánchez-Esquerra. Pel que fa al Barça, el periòdico va endavant al Camp Nou. Diari Ara, un Barça huracanat passa per sobre del Newcastle. Foto de Lamine Yamal somrient i el periòdico foto de bona part dels jugadors felicitant-se després de la segona part màgica que va acabar 7-2. Altres temes de portada. El País obre edició, ara ho dèiem, amb una investigació pròpia que conclou que el Vaticà va amagar durant dècades els casos de pedràstia des de fa prop d'un segle, i a l'Ara llegim que Barcelona presenta un pla per revitalitzar el paral·lel. La Vanguardia, la síndica, demana canvis profunds a l'administració catalana, que veu obsoleta, i el periòdico explica que les obres a la Rambla de Barcelona traslladaran les parades de Sant Jordi al Portal de l'Àngel i la Catedral.
Avui a la Granadella les Garrigues es desperten amb 7 graus i al migdia arribaran als 15. A Granollers tenen 10 graus amb una màxima prevista de 16. Tot plegat en un dia força ennuvolat i amb alguns ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui els núvols seran més abundants a la meitat nord de Catalunya. Poden anar caient alguns ruixats
ruixats. Ara mateix, per exemple, en tenim a les comarques de Girona. I, en canvi, la meitat sud també hi haurà núvols, però seran més trencats. I, en general, durant la tarda hi haurà més clarianes a tot arreu. Avui també baixarà la temperatura.
I l'endemà que el govern pactés amb Esquerra no portar a debat i votació als pressupostos i continuar negociant, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. A banda d'una lluita de partits com les de sempre, el fracàs del govern amb els pressupostos és una conseqüència més de la mort i desintegració del sistema autonòmic posterior a l'1 d'octubre. Salvador Illa ens havia promès un govern d'estabilitat i bona gestió. Doncs bé, després d'una pau momentània imposada per les elites catalanes i els seus mitjans de comunicació, ara tenim un país on els trens no van a l'hora, amb els mestres revoltant-se contra els sindicats tradicionals i on ja ningú no pot dissimular que l'aprovació dels pressupostos només interessa als funcionaris i a tothom que tingui una guingueta per alimentar. De fet, ni el PSC ni Esquerra, ni Déu Nostre Senyor, pot dissimular a hores d'ara que fins i tot un nou sistema de finançament on es recaptin els impostos podria garantir uns serveis públics de primera. S'ha acabat la pau i comença la incertesa. I d'aquí, de la incertesa, és d'on sortiran els líders del futur.
I el que ens despertes avui, Xavi Canalías.
Bon dia, avui bon amb la dia. Música de la diva Whitney Houston i el seu himne I'm Every Woman. I és que tal dia com avui, mira com són les coses, un 19 de març, però de l'any 1911, es va celebrar el primer Dia Internacional de la Dona a Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa, impulsat per moviments socialistes per exigir el vot i els drets laborals, tot i que el 8 de març s'associa a protestes anteriors, el 1857 i el 1908. L'ONU va formalitzar la data actual el 8 de març, l'any 1975.
I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, avui els oients ens han recordat per què fem aquest programa i és que precisament els que ens escolten, els que formen part del Club de les 5, són matiners i sobretot optimistes. Què fas despert a aquestes hores?
Doncs mira, preparant-me, ara he tret a passejar una mica la gossa i la trec aquesta d'allà perquè és que per posar-me a la ràdio per escoltar-vos perquè em feu començar el dia amb molta energia.
Oh, que bé, Júlia! Com estàs tu, Albert? Doncs
pues bé, hi coincideixo amb la Júlia, 100%, perquè ens desperteu... Qui s'aixeca d'hora, sí. Que viatgem en cotxe, ens desperteu superguai. Sou molt guais, en sèrio, sou molt guais. Després amb l'ostrell... És que és tot el dia. Esteu top, o sigui, esteu on fire, tio.
Que bé, doncs, que escolta'm, quina meravella. Sí. Top, eh?
Doncs quan fas top, no hi és top.
No hi és top, i espera't, no que això només acaba de començar.
I tant. Tot això quan hi ha fira... quan hi ha fira on?
A Mollerussa. Perquè avui engega la 150...
Acaba de començar, també. M'acaba de... Ja fa uns anys que ha començat, això.
Home, 153. És l'edició d'aquest any de la Fira de Sant Josep, la Fira Catalana de la Maquinària Agrícola, amb diversos expositors de maquinària agrícola i ramadera. Hi haurà adobs, farratges, llavors i plantes, automoció, agroalimentària, serveis industrials i construcció i entitats locals. Per cert, que la Fira...
Això
a Mollerussa. A la Fira, al recinte firal, fins diumenge.
Molt bé. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs el moment en què un colom se li caga al cap a l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Aquest era el moment.
No podia passar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer, además, que tiene una esta. ¿Veis? Cuando yo digo que el periodismo es una profesión de riesgo, es que hasta los que no somos periodistas corremos el riesgo estando con vosotros de que nos suceda cualquier cosa.
Tot plegat ha passat al mig d'un acte en què s'inaugurava un monument dedicat als periodistes morts mentre treballaven. Anècdotes al marge, diuen, ha dit el mateix Almeida, que el que li ha passat porta bona sort.
I tant.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de l'Aron. És veí de Cunit i reclama un millor servei de bus entre els municipis marítims del Baix Penedès i Barcelona, concretament de la línia 310. La Generalitat ha previst un reforç del servei mentre duren les obres a la R2 Sud de Rodalies, entre Sitges i Garraf, amb 12 expedicions diàries per sentit. L'Aron celebra el reforç, però reclama que es mantingui més enllà de la finalització de les obres.
La gent el continuarà agafant i hi haurà més gent que l'agafarà, perquè tal com va la Renfe, si en un dia de cada dia sense obres la gent agafa l'autobús, tenim el risc que, si ens els treuen, fem un pas cap endarrere.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Nen, l'altre dia m'arriba una factura de la llum que feia por.
Ja, però quina mandra canviar de companyia, no?
Cap mandra! El RAC m'ho ha fet tot. M'han buscat una oferta millor i han tramitat el canvi.
Ostres, sort del RAC! Has vist la llum al final del túnel.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats, que avui arrenquen amb un fort sotrac després dels últims bombardejos a Beirut i l'atac d'Israel al jaciment de gas iranià més important. Les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, s'estimben. El Nikkei, l'índex de referència a Tòquio, cau més d'un 3%. A Europa i els parquets van tancar en vermell, tots excepte l'IBEX, que va acomiadar la sessió sense pèrdues, però pràcticament pla. I la decisió de no tocar els tipus d'interès per part de la Reserva Federal va afectar els índexs de Wall Street. Van perdre prop d'un 2%. A aquestes hores, el preu del barril de petroli de Brent s'enfila fins als $111 i el del gas també s'ha disparat, sobrepassa els 55 euros al megawatt hora. I atenció si teníeu previst omplir el dipòsit avui, el litre de benzina 95 ja costa al voltant d'1,85 euros i el del gasoil 1,88 euros. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
A Bonpreu i Esclat, la Pasqua se'ns nota. Les mones més delicioses les tens a les nostres fleques, de mantega, de nata o de trufa, irresistibles. I si ets més de xocolata, hi trobaràs una gran varietat de figures de xocolata per delectar petits i grans. Per celebrar la tradició més dolça, vine a Bonpreu i Esclat a buscar la mona.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Cristina, com estàs?
Mira, tinc la grip.
Estàs tornant amb febre?
Sí, estic a 37,8.
Glòria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Atenció, quina és la superfície del Vaticà en quilòmetres quadrats?
50 quilòmetres.
11.200.
0,4 quilòmetres quadrats.
Què dius ara?
Doncs, Cristina, has guanyat tu.
Enhorabona, Cristina, millores.
Gràcies, si el pogués compartir, el compartiria amb tu.
Ja un altre dia provarem sort, que no en tinc mai de sort, però bueno.
Sí que entens. Si tens salut, ho tens tot.
Sí, senyor.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Salut i ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Nova jornada de vagues, avui doble, educativa i metges. La protesta de mestres i professors es trasllada a les comarques de Girona, el Maresme i el Vallès.
Ahir les protestes es van concentrar a l'interior del país amb mobilitzacions multitudinàries a les comarques de Lleida, la Catalunya Central i l'Alt Pirineu i l'Aran.
Una època històrica dins d'ensenyament que no se veia des dels anys 80. La gent està organitzada, la gent està mobilitzada i, per tant, anirem fins al final.
Era un de manifestant de les protestes d'ahir. Els sindicats xifren un 65% al seguiment d'aquesta protesta i Educació rebaixa el 32%.
I pel que fa a la vaga de metges catalans, hi ha aturades avui i demà per reclamar millores laborals.
Convoca el Sindicat Metges de Catalunya per pressionar el Departament de Salut. Denuncien sobrecàrrega, jornades excessives i falta de negociació. Xavier Llamonar, secretari general del sindicat.
Hem presentat 102 escrits de petició formal que tant el president de la Generalitat com la consellera de Salut s'avinguin a seure amb metges de Catalunya per poder parlar de com resoldre la greu crisi de metges i facultatius que es dona a casa nostra.
Avui la convocatòria és a partir de les 11 a la plaça Universitat de Barcelona. Demà la protesta acabarà al Parlament.
Una doble protesta que marcarà l'actualitat d'aquest matí. I notícia d'aquesta matinada, Donald Trump assegura que els Estats Units no sabien res de l'atac israelià contra el jaciment de gas iranià South Pars i que tampoc hi han estat implicats.
En un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, no només ha dit això, sinó que Trump també ha afirmat que Israel no el tornarà a bombardejar perquè és extremadament important i valuós. Ara bé, sí que avisa que si Teheran ataca instal·lacions d'un país innocent com Qatar, llavors seran els Estats Units els que destruiran completament aquest jaciment. Mentrestant, Israel no ha donat cap explicació sobre si l'atac estava coordinat o no amb Washington aquesta matinada, però Qatar ha informat de nous míssils iranians contra el seu complex gasístic de Ras Laffan.
Un atac que ja ha provocat noves pujades del preu del petroli i del gas.
El barril de Brent ha superat els 110 euros, tot plegat ha generat moviments diplomàtics a països de l'OTAN. El secretari general de l'Aliança, Marc Rutte, assegura que treballen per trobar una solució al bloqueig de l'estret d'Hormuz.
Tots estem d'acord, per descomptat, que l'estret s'ha de tornar a obrir. I el que sé és que els aliats estan treballant plegats, discutint com fer-ho. Com fer-ho de la millor manera. Estan treballant col·lectivament per trobar el camí a seguir.
Des de Brussel·les, la cap de la diplomàcia de la UE, Kaya Kallas, ha parlat per telèfon amb el ministre d'Afers Estrangers iranià per recordar-li que aposten per una solució diplomàtica i que el reobrin. Justament avui a Brussel·les hi ha la reunió dels 27 per buscar solucions als preus disparats. Pedro Sánchez hi serà. La Comissió Europea s'ha compromès a presentar un paquet de mesures concretes.
D'altra banda, el Banc Central Europeu es reuneix avui i probablement mantindrà els tipus d'interès.
També s'espera que la seva presidenta, Christine Lagarde, endureixi el discurs per advertir dels riscos inflacionistes derivats de la guerra. El conflicte ha posat en el punt de mira el sector energètic, com dèiem, i n'ha disparat el preu. Fer benzina és cada dia més car i això té incidència a la resta de preus. La lògica diu que el BCE pujaria els tipus, cosa que acabaria encarint també les quotes hipotecàries, per exemple. De moment, però, tot indica que l'entitat seguirà el camí de la Reserva Federal dels Estats Units, que ha descendit mantenir el preu del diner a l'espera de veure com evoluciona el conflicte.
Més notícies. El programa de detecció precoç de càncer de còlon, que es dirigeix a les persones d'entre 50 i 69 anys, ha permès identificar 2.000 tumors en les fases primerenques.
Això en els 15 anys que porten funcionament a la ciutat de Barcelona.
Maria Costa.
Durant aquests anys s'ha adherit al programa el 50% de la població de la ciutat en aquesta franja d'edat, però l'objectiu és ampliar aquesta xifra fins al 70% i la intenció és arribar a la població de fins a 74 anys. Andrea Borón és la coordinadora del programa de càncer de còlon a Barcelona.
I ara per ara la recomanació forta en quant al cribatge poblacional és ampliar fins al 74. Sobre això hi ha una evidència clara. Començar abans encara no està clar.
El programa està coordinat per l'Hospital Clínic, l'Hospital del Mar i el Col·legi de Farmacèutics i consisteix a convidar la població a recollir-se una automostra de femta i portar-la a la farmàcia per detectar-hi restes de sang. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Una barreja de clor mal feta a la piscina municipal de Rubí, al Vallès Occidental, ha provocat una intoxicació col·lectiva amb 8 menors atesos en centres sanitaris.
Cap dels afectats està greu, però la reacció els va provocar vòmits i marejos. El motiu va ser una barreja accidental de productes tòxics. En total, el SEM va haver d'atendre 22 persones i a 14 les van poder donar d'alta al lloc dels fets. Ho explicava aquesta casa el sots cap de guàrdia de bombers, Josep Valero.
En el moment de la fuita hi havia 80 persones a la piscina gran i la petita. La fuita ha sigut a través de l'aigua. Ha sigut una barreja mal feta.
Segons l'Ajuntament de Rubí, per l'incident es van desallotjar les 180 persones que eren a les instal·lacions. Fins a la piscina s'hi van desplaçar 7 dotacions de bombers, 11 ambulàncies del SEM i agents de la policia local.
I l'any passat, més ciutadans que mai es van queixar a la síndica de Greuges.
Durant el 2025, la institució va batre un rècord històric amb 25.000 actuacions, un 20% més que l'any anterior. La síndica Esther Jiménez Salinas considera inadmissible que els ciutadans hagin d'esperar més de 5 anys per accedir a una residència per discapacitats, més de 9 mesos per als ajuts de dependència o 5 mesos per una intervenció quirúrgica.
No és només falta de recursos. Més de la meitat de les queixes, amb independència de la matèria, tenen a veure amb la lentitud. Si això es resol, significa que es podia fer.
Per tot això demana un acord de país per transformar l'administració pública i agilitzar processos. A més dels serveis socials, també es van incrementar moltes queixes vinculades a l'habitatge i als transports.
I avui la crònica cultural la comencem parlant d'un festival.
Que havien de follar.
Em dius això cada dia.
És que avui és importantíssim. Sí, avui és...
Marta Viana.
Un altre home de David Moragas inaugura avui una nova edició del Festival de Cinema d'Autor de Barcelona.
Montse Pujol.
El festival presentarà una retrospectiva de Christian Petzold, una de les veus més singulars del cinema europeu, i lliurarà el premi del Festival 2026 a la directora Mia Hansen-Luva. El DA presentarà els últims treballs de directors com Carlos Marquès Marcet, Gala Hernández López, Carolina Justey, Ian de la Rosa i Gabriela Zorín. Sentim el director del DA, Carlos Ríos.
Equilibri entre les propostes de directors i directores que ja ha recorregut, o més coneguts, o més, amb més fama, i l'aposta per al nou talent, per a aquells directors i directores que tenen la seva primera obra, la seva segona o la seva tercera.
Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui dia, gros a València.
Pot començar la crema!
Perquè aquesta nit es posa punt final a la Festa de les Falles de València amb la crema.
Els monuments no cremen tots. Alhora primer i després d'una cavalcada de foc s'encendran les falles infantils i a partir de les 10 del vespre les grans. L'última crema serà la falla de l'Ajuntament. Recordem que són monuments construïts amb materials que pesen molt poc i que prenen ràpid, com la fusta o el porexpan. Se'n salvarà només un, el ninot indultat, que aquest any és una figura contra la guerra. Els bombers han previst un dispositiu a la ciutat de més de 300 efectius i estaran desplegats segons el risc de cada monument. Amb la crema, doncs, es tanquen els actes ininterromputs de falles que van començar amb la crida fa gairebé un mes.
Ara música.
Perquè el suec J.J. Johansson va celebrar ahir els 30 anys del seu primer disc, Whisky, en un concert a la Sala La Paloma, Barcelona.
Barcelona, Marruiz.
De rigorós negre que contrasta amb els seus cabells de color platí, J.J. Johansson ha arrencat el concert celebrant les 3 dècades del disc Whisky, publicat el 1996, i l'ha repassat gairebé de dalt a baix. Això ha fet que una de les cançons més estimades pels fans, So Tell the Girls That I'm Back in Town, arribés de seguida. Els arranjaments d'aquesta nit recorden un híbrid entre una orquestra dels anys 40 i Portishead. No han faltat hits com Heart Somebody Whistle, Finally, o Believe in Us, un trio d'asos amb el que ha tancat la nit. I ha agraït el suport del públic català durant aquestes 3 dècades, assegurant que van ser dels primers escoltar i valorar els rius de melangia que brollen de la seva veu incontenible. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I tres apunts més. El primer, el nou Congrés de Cultura Catalana arriba al punt final recuperant l'esperit dels Països Catalans i reforçant la necessitat de defensar la llengua catalana.
Sentim el president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, Agustí Alcoverro.
A recuperar la dinàmica de Països Catalans, que és una dinàmica que s'havia perdut. El primer congrés, l'any 75-77, era una visió molt comuna a tot arreu, després pràcticament va desaparèixer. Hem tornat a crear lligams i relacions importants amb una banda i l'altra.
El segon, el llibre Canon de Càmera Oscura del català Enrique Vilamates és un dels 5 finalistes del Premi AENA de Narrativa Hispanoamericana, dotat amb 1 milió d'euros.
És el premi literari més ben dotat del món al costat del planeta i aspira a ser un guardó de prestigi i acostar-se a referents com el Goncourt francès o el Booker del Regne Unit. La presidenta del jurat, Rosa Montero, justifica aquesta dotació tan alta.
Hay dos opciones. Poner un premio que además, a saber si se consolidará y tal, que pase 50 años hasta que tenga, con suerte, un impacto en la sociedad, o añadirle algo ya de entrada que pueda poner el premio en la visibilidad pública, ¿no?
I el tercer apunt, primera gran retrospectiva a partir d'avui de l'univers poètic de l'artista lleidatà Àngel Jové, pioner de l'art conceptual a Catalunya.
Al Museu Tàpies de Barcelona, més de 1.000 peces de l'autor, sobretot dibuixos i fotografies manipulades. La directora del centre, Imma Prieto, explica que Jové, mort el 2023, era un artista que es va alimentar de la postguerra i d'austeritat dels materials per bastir un art potent, diu, i de plena actualitat.
Un homenatge, potser una assignatura pendent a un dels artistes més importants del nostre país. Feia molt que no havia una cosa tan potent. Ell treballa una memòria, però una memòria que és present, perquè del que ens parla és dels éssers humans. La pobresa, la vulnerabilitat, el dolor... Només hem de mirar el que tenim al voltant, no? Que si Ucrània, que si Gaza, que si ara Orient Mitjà...
I els esports, Marc Andrés.
Golejada del Barça al Newcastle per classificar-se per als quarts de la Champions, 7-2 amb doblets de Rafinha i Lewandowski i els gols de Bernal, Lamine Yamal i Fermín. El rival blaugrana serà l'Atlètic de Madrid, que hi va eliminar el Tottenham. L'anada serà el dimecres 8 d'abril al Camp Nou i la tornada dimarts 14 al Metropolitano. Les altres eliminatòries de quarts, Madrid-Bayern, PSG-Liverpool i Sporting-Arsenal. D'altra banda, el Barça es va classificar per la final de la Copa de la Reina en derrotar 4-1 al Badalona Women. El rival serà l'Atlètic de Madrid i ahir a la nit Leo Messi va marcar el gol 900 de la seva carrera.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
El Barça goleja el Newcastle i envia el missatge a Europa que segueixen sent candidats a la Champions. Això podria semblar una mica agosarat dir-ho ara, però la reacció que va fer l'equip ahir és equip gran. Les possibilitats de ser a la final de Budapest passarien perquè Rafinha es mantingui en aquesta versió de superjugador, l'equip recuperi l'eficàcia de cara a porteria, de moment Lewandowski ha tornat a marcar, i que en defensa no es concedeixi tant. Però després d'ahir a la nit som una mica més a prop. El Barça de Flick és un Barça d'extrems, sense gaires matisos. O fa el pitjor partit i t'enfonses al pou, pensant que estan fatal, o l'equip fa una exhibició i ja et veus campió. I avui toca ser en aquest extrem optimista.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Aquest any, el Parc d'Atraccions Tibidabo celebra el 125è aniversari amb una temporada plena de màgia. Descobreix les noves lletres Barcelona, viu colors, la nova pel·lícula en quatre dimensions de les mascotes i emociona't amb els espectacles i les 35 atraccions. Entrades a tibidabo.cat. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 5 graus a la Pobla de Lillet, 9 graus a Porqueres, al Pla de l'Estany, i 12 graus a la ciutat de Tarragona. I força núvols, sobretot a la meitat nord de Catalunya. Avui podran deixar alguns ruixats, ja en cauen a les comarques de Girona, cauran sobretot al Pirineu i al nord-est del país. Puntualment podria caure alguna gota a la resta. En general, molts núvols a la meitat nord, més clarianes a la meitat sud, unes temperatures que tendeixen a baixar, avui la majoria màxima es quedaran entre els 14 i 17 graus i a la tarda hi haurà més clarianes. Sembla que divendres i dissabte en general farà més sol, a l'espera que diumenge torni a arribar un altre front que podria deixar pluja sobretot al nord-est de Catalunya.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vol sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
La nostra increïble banana de primera està només 1,09 al quilo.
Un 26% menys?
Sí, Aldi.
Que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A partir de 9:15, en temps d'àgora, entrevistarem Lluïsa Moret, portaveu del PSC, l'endemà que els socialistes retiressin els pressupostos del tràmit parlamentari i s'hagin emplaçat a arribar a un acord amb Esquerra.
I estarem molt pendents de les dues vagues que hi ha convocades per avui a Catalunya. D'una banda, els mestres i professors que tornen a sortir al carrer al Vallès, al Maresme i a les comarques de Girona. De l'altra, els metges, que també es mobilitzaran avui.
A 9:15, àgora esportiva per analitzar el festival d'ahir del Barça al Camp Nou contra el Newcastle. I com encara l'equip la part decisiva de la temporada. En parlarem amb Ramon Besa, Laia Tudel, Carme Barceló i Joel Díaz.
I a les 11, entrevista amb Santiago Segura, que ha estrenat Torrente Presidente, amb un nou rècord de públic.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir a temes pendents, la consellera Parlon i un sergent de Mossos d'Esquadra ens van explicar els resultats del primer any de la campanya Campai contra la multireincidència. Hi ha hagut errors.
Bueno, el tema, senyor,
li he ordenat, li he ordenat a pillar a lo multiresident, li he dit a lo mosso, multiresident. Porque lo malo, lo lladre que sustraen la cosa, lo morillo de la Rambla, todo eso, están dado cuenta del fallo. Y cuando la patrulla del mosso, a la vena procedía, efectuaba una detención, campai, contra la multiresidencia, la romana, por ejemplo, decía siempre, es mi primera vez. Entonces el mosso pensaba, hostia, si es la primera vez...
Morillos, romana, todo eso...
No, pero los romanos sembra que no, pero son... I són... Cuidao, ¿sabes? Són persones...
No, no, no parli de nacionalitat. No,
però...
Que no digui la nacionalitat de, de ningú.
Bueno,
no,
la senyora de Rumanía...
No és rellevant.
Vale, pues la senyora de l'Europa de l'Este, vale, pues decía, pero si la primera vez, la primera vez. Llavors el mosso decía, hostia, pues llavors no erro incident, ergos. No tinc que procedir a efectuar la detenció.
Exacte.
I lo soltava.
I així estic.
Cap a 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Xita Robert.
Avui pot ser un gran dia, com qualsevol altre dia, d'altra banda, per recomanar-vos un bon llibre. Estic llegint El que sabia la Maisie, una novel·la clàssica de l'autor americà Henry James, que ha estat traduïda tot just ara al català, l'any passat. Tracta sobre una nena que es veu atrapada en el divorci difícil dels pares i com això l'obliga a madurar abans d'hora. És una novel·la profunda que avança els conflictes emocionals que encara qualsevol fill o filla que hagi crescut entre pares, diguem-ne, malavinguts. En català la trobareu a l'editorial L'Abreu.
I el segon, la Llucia Ramis.
A la façana de la Passió de la Sagrada Família fa més de 20 anys que hi ha un niu de falcons. La femella aposta els ous i es pot veure com els incuba en directe a 85 metres d'altura perquè hi ha una càmera que retransmet la imatge 24 hores al dia. Ni les obres, ni les grues, ni els visitants que allà baix molesten. Està previst que els ous eclosionin per Setmana Santa. I no sé com interpretar el fet que nesquin falcons en temps de resurrecció quan són depredadors dels coloms i el colom representa l'Esperit Sant. Però, en tot cas, avui pot ser un bon dia per recordar la faula del falcó de Da Sousa.
Buongiorno, carabinieri, la madre del falco. Senta, la chiamavo perché suo figlio è stato visto un'altra volta volando sulla collina millenaria nell'orario scolastico. Sì. La legislazione è chiara per tutti, il piccolo falco deve andare a scuola. Se questi episodi si ripetono, dovremo prendere misure un po' più severe.